del nostre país, i naturalment tenir més presència i fer-ho a més de la mà de les policies locals amb dispositius compartits o conjunts, però en tot cas coordinats en funció dels criteris de cada un dels ajuntaments i també naturalment de les nostres comissaries i dels nostres responsables territorials.
És el conseller d'Interior Joan Ignasi Elena detallant el dispositiu que els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest estiu a Catalunya. Amb la prevenció com a focus principal, és el dispositiu més important desplegat l'última dècada i suposarà reforçar 27 comissaries, gairebé la meitat de les que hi ha a Catalunya. Davant d'una arribada de turistes que es preveu superior a la del 2019, també es garantiran efectius a la resta de comissaries dels Mossos, on hi haurà més agents que ara fa 3 anys. Es reforçaran especialment les de l'àrea de Barcelona i els litorals nord i sud. De seguida ho ampliem, abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 30 de juny de 2022. Es clou la cimera de l'OTAN a Madrid, que ha situat Rússia com a principal amenaça. Ana Ruiz.
El president Pedro Sánchez ha destacat de la trobada l'increment de la capacitat de dissuasió amb més mitjans militars, però també la necessitat de pujar el pressupost en defensa.
Complicacions aquest matí a l'aeroport de Barcelona a causa de la vaga de tripulants de cabina de Ryanair.
La protesta ha obligat a cancel·lar 6 vols i ha generat cues importants. També s'han hagut d'endarrerir una desena de vols nacionals. Molts viatgers s'han declarat insatisfets amb les compensacions ofertes per l'empresa.
Comissions Obreres alerta del col·lapse que pateixen molts serveis d'urgència i ambulatoris per la setena onada de la Covid-19.
El sindicat alerta més que ja s'acumulen molts retards i que, donat que el pic de l'onada ha d'arribar a mitjans de juliol, s'haurien d'adequar les plantilles, ja que molts professionals estaran de vacances.
En cultura, la novel·la L'instant abans de l'impacte de la calderina Glòria Castro guanya el Premi Llibreter en Literatura Catalana.
Uns guardons que enguany només han guanyat dones i que s'entregaran aquest vespre en una festa a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra.
I tenim una última hora d'esports perquè el Barça ja ha activat la primera palanca.
El club acaba d'anunciar un acord amb l'empresa Sixth Street per la venda del 10% dels drets televisius de la Lliga pels propers 25 anys, que suposa un ingrés d'uns 200 milions d'euros.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'aquesta jornada marcada per les bandes de núvols que van creuant des d'oest a est al territori. Ara mateix al centre del dia estan creixent a més alguns cúmuls que acompanyen aquestes bandes de nuvolositat de tipus alt i mitjà i que deixen ruixats. Hi ha zones de l'altiplà central preferentment, també la serralada del Cadí. De mica en mica aniran creixent nuvolades una mica més desenvolupades també cap a la resta del Prepirineu i també al Pirineu. Inicialment sobretot s'esperen ruixats i xàfecs no només en aquest sector de l'altiplà central sinó també a punts del Pirineu, Prepirineu Oriental i més posteriorment cap a la resta de la serralada. A més en podran arribar cap a punts del massís del Port o altres sectors de l'extrem oest del territori al llarg de la tarda. I cap al final de la jornada es podran desenvolupar també alguns núvols que no només seran baixos, sinó una mica més desenvolupats cap al camp de Tarragona, especialment Baix Camp i Tarragonès, amb la possibilitat d'algun ruixat. De moment, això és tot.
Gràcies, Esther Batalla. El control de so i tenim el Francesc Ávila, la redacció, l'Anna Ruiz i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El dispositiu dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat aquest estiu a Catalunya serà el més important dels últims 10 anys, per tal de fer front a uns mesos on es preveu un volum de turistes superior, fins i tot, al de l'any 2019. El Departament d'Interior reforçarà totes les comissaries del territori, però sobretot les de l'àrea de Barcelona i els litorals nord i sud. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Dispositius sense precedents de la policia catalana per evitar delictes i garantir la seguretat ciutadana durant els 2 mesos de vigència del pla fins al 4 de setembre. En concret, les 27 comissaries de les zones més turístiques es reforçaran amb 240 agents, però la resta, 65 en total, tampoc veuran disminuïda la seva composició. També tindran més agents, uns 500 en total. A més, els equips de la brigada mòbil patrullaran per les nits en les zones més conflictives potencialment, com la ciutat de Barcelona, Blanes o Lloret de Mar. Dispositiu coordinat conjuntament amb tots els ajuntaments i les seves policies locals. I el 22 d'agost s'incorporarà la nova formada del cos, la 29a dels Mossos d'Esquadra. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
És un dispositiu, com els deia, que és el més gran dels darrers 10 anys i que suposa un reforç a 27 comissaries. particularment de l'àrea metropolitana i del litoral, però malgrat això, a les altres 65 comissaries de la nostra organització seguirà havent-hi més agents que l'any 19, en concret 516 més.
Conseller d'Interior que ha confirmat que part de la feina dels Mossos també anirà adreçat a garantir els dispositius de trànsit que es van iniciar per Sant Joan i que es mantindran tot l'estiu, com les prohibicions de circulació als camions i els 100 quilòmetres de carrils addicionals sempre que siguin necessaris. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, el nombre de delictes a Catalunya i també a la ciutat de Barcelona continua per sota de les xifres del 2019, abans de la pandèmia, però de mica en mica i amb el retorn dels turistes i també dels lladres s'estan anivellant.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Ha acabat fa pocs minuts la cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid, una trobada que ha col·locat Rússia com a principal amenaça de l'aliança i que ha mostrat el suport total cap a Ucraïna. També la Xina es perfila com a futura amenaça per a l'aliança. I és que la guerra d'Ucraïna ha retornat l'OTAN al seu concepte estratègic d'aliança defensiva militar. És l'anàlisi que en fa el catedràtic de Ciències Polítiques i director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez.
L'atac de Rússia ha intensificat l'enfrontament internacional i després d'uns anys en què l'OTAN havia començat a perdre el sentit fundacional, ha tornat a posar en relleu la necessitat d'actuar davant d'una guerra. Ho ha explicat a la xarxa el catedràtic de Ciències Polítiques, Rafa Martínez.
Rússia e incluso China passaven a ser, o se intentava que fuesen, el partner fundamental, el socio necesario. Se hablaba de cooperación, se hablaba de ayuda con los países fronterizos. Es decir, era como que se estuviera descafeinando, había quien lo decía así, se descafeinaba la OTAN, esa alianza defensiva pasaba a ser algo más centrado en la seguridad y en la cooperación, y bueno, la guerra simplemente lo que ha hecho ha sido retomar otra vez el elemento defensivo, colocarlo en primer lugar, y otra vez volvemos a hablar de armamento, volvemos a hablar de soldados, volvemos a hablar de armas nucleares, volvemos a hablar de guerra.
Per a l'expert en relacions internacionals, la petició d'ingrés a l'OTAN de Suècia i Finlàndia, dos països tradicionalment aïllats, és un fracàs de l'intent de Rússia d'intimidar l'Aliança Atlàntica i també la Unió Europea.
Doncs com us dèiem, fa molt pocs minuts que ha acabat aquesta cimera de l'OTAN en la qual el president Pedro Sánchez ha destacat d'aquesta trobada l'increment de la capacitat de dissuasió amb més mitjans militars, però també ha alertat de la necessitat de pujar el pressupost en defensa per tal de dotar l'Aliança d'aquests mitjans militars. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. Així és, el president Pedro Sánchez ha justificat l'augment de diners, armament i soldats per a Ucraïna, així com l'augment de diners per l'OTAN i l'augment de diners en defensa per Espanya fins al 2% del PIB a la seguretat de... a que la seguretat no està garantida, ha dit Sánchez. El president ha demanat reflexió a l'oposició i als seus socis de govern de Podemos perquè donin suport a aquest augment del 2% durant 8 anys quan ho presenti en el Congrés de Diputats. Per Sánchez, si Suècia ha abandonat la neutralitat mantinguda durant 200 anys per ingressar a l'OTAN, Espanya ha de donar suport a més recursos per defensa.
Ha defendido de manera contundente la neutralidad de su país. ¿Cómo no lo va a hacer también a las fuerzas políticas en España? Debemos hacerlo, porque al final el binomio entre solidaridad y responsabilidad me parece fundamental para un país comprometido con la Unión Europea y también con la Alianza Atlántica. Y ser solidarios y responsables significa, pues evidentemente, si tenemos ahora mismo una amenaza cierta, real, en el flanco este, en el flanco oriental de Europa, comprometernos enviando más militares, más tropas.
Pedro Sánchez ha fet un esment especial a l'acord perquè l'OTAN vigili l'Àfrica subsahariana, el Sahel, concretament els fluxos migratoris i el terrorisme, ha dit. I el secretari de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit també que l'aliança protegirà els aliats de qualsevol amenaça. Això quan se li ha preguntat per la crisi de Ceuta i Melilla. Jens Stoltenberg ha felicitat a Espanya per la bona organització d'aquesta trobada de l'aliança nord-americana.
Notícies en xarxa.
Complicacions aquest matí a l'aeroport de Barcelona a causa de la vaga de tripulants de cabina de Ryanair. La protesta ha obligat a cancel·lar 6 vols a primera hora del matí i ha generat importants cues. També s'han hagut d'endarrerir una desena de vols nacionals. Tot plegat ha complicat i força la situació. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
S'ha reprès avui la vaga de tripulants de cabina de Ryanair per reclamar contractes fixes, que s'acabin les contractacions d'empreses intermediàries i més vacances. Es tracta de la cinquena jornada de vaga i ja ha deixat 10 vols cancel·lats i 14 amb retard. El que poden reclamar els passatgers és un retorn del preu del bitllet o una alternativa de vol per poder arribar al seu destí. Tot i així, centenars de passatgers s'han vist afectats per la vaga i no estan satisfets amb les opcions que ofereix la companyia.
M'han cancelado el vuelo a última hora, lo estaban aplazando, no nos decían nada. Y a las dos horas de esperar o así nos ha salido en la aplicación que estaba cancelado y bueno, aquí llevamos como una hora y media esperando a que nos den alguna solución.
Nos avisaron 20 minutos antes que el vuelo estaba cancelado. Lo que ofrecieron fue que nos daban una compensación y podíamos viajar el domingo, pero muchos de nosotros que venimos de Dinamarca entramos a trabajar mañana viernes y no podemos esperar hasta el domingo.
D'altra banda, a partir de demà, EasyJet comença també una vaga per reclamar millores laborals. Asseguren que van començar les negociacions al febrer, però no han arribat a un acord. Per tant, mantindran la vaga fins que l'empresa els proporcioni una solució que els treballadors considerin digna.
Seguim a Barcelona, ja que les obres de la superilla de l'Eixample començaran la segona quinzena de juliol i a partir de l'agost quedarà afectada la circulació als principals eixos d'aquests districtes de Barcelona. Malgrat les molèsties que ocasionarà, l'Ajuntament reivindica que les quatre noves places implicaran guanyar 58.000 metres quadrats per als vianants. La setmana que ve començarà una gran campanya informativa per la ciutadania.
Tot plegat afectarà quatre vies principals: Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell. Precisament la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat quines seran les afectacions de les obres.
Les afectacions de les obres es faran en dues fases, no? Perquè, com sabeu, l'objectiu, igual que hem fet aquí a Via Laietana, és no tallar tot el carrer, i per tant el que hem dividit les obres en costat mar i costat muntanya, no? I per tant, mentre s'estigui fent costat mar, per exemple, que és possible que comencem pel costat mar, doncs sempre hi haurà un carril per a vehicles i una vorera per a vianants disponible i accessible en l'altre costat. El que sí que és una novetat és que ja amb la fase de les obres incorporem que la mobilitat amb cotxe no serà com ara, ja serà amb el model Superilla Barcelona.
En tot moment es garantirà l'accés als aparcaments i el pas de serveis, emergències i vianants, i el transport públic no es veurà afectat. La previsió és que els treballs s'allarguin durant 8 mesos.
I atenció, perquè arriben encara més complicacions per circular per Barcelona, ja que a partir de demà les obres per modernitzar la línia 5 del metro obligaran a interrompre la circulació de combois en un tram de 4 estacions. Entre l'1 i el 31 de juliol, la línia blava funcionarà entre Cornellà Centre i la Sagrera, i entre Horta i Vall d'Hebron.
Per tant, no hi haurà circulació de metros entre la Sagrera i Horta, i quedaran anul·lades les estacions de Vilapicina, Virrei Amat, Maragall i Congrés. A partir de l'1 d'agost i fins al dia 31 es farà una segona fase de les obres amb una estació més afectada. El metro no circularà entre la Sagrera i el Carmel. Transports Metropolitans de Barcelona recomana fer servir la resta de línies de metro per poder arribar a les estacions del tram afectat. Tot i això, també habilitarà un bus llançadora amb un recorregut similar al del tram afectat per les obres i reforçarà les línies de bus que circulen per la zona, especialment la B-27 i la D-50.
En clau de salut, Comissions Obreres alerta de la situació de col·lapse que pateixen molts serveis d'urgència i també centres d'atenció primària a causa de la setena onada de la Covid-19.
Sí, el sindicat alerta que ja s'acumulen molts retards i que, donat que el pic de l'onada ha d'arribar a mitjans del mes de juliol, s'haurien d'adequar les plantilles perquè molts professionals estaran de vacances. En aquest sentit, demanen més previsió que en anteriors onades en les quals els professionals han vist com se'ls alteraven els dies de descans.
De fet, la setena onada també es nota i molt a les farmàcies. Algunes han arribat a multiplicar per 10 el nombre de proves que venen diàriament. Al Ripollès ho atribueixen a les aglomeracions de l'estiu combinades amb l'alçament de mesures, com la mascareta. Ràdio Ripoll, d'Anna Ricard.
Les farmàcies de la comarca han pogut percebre el repunt de casos de Covid que viu el Ripollès en les últimes setmanes, tot i que també han notat un augment en la compra dels medicaments que s'acostumen a prescriure per combatre el virus. L'increment més gran que han percebut és en la demanda de testos d'antígens. En parlen el farmacèutic Jaume Vives i la farmacèutica Núria Cavalleria.
Molt també en persones que venen a comprar testos, perquè han estat en contacte amb persones que tenen símptomes o perquè es noten alguns símptomes i volen verificar-ho. I sobretot això, amb demanda de testos, molt.
Sempre n'hi ha hagut, passa que potser menys, i sempre s'han vingut testos, però ara sí, des de fa 15 dies que hem augmentat molt la venda de testos en antígens, molt. Per tant, sí, hi ha un repunt fort, i passa que potser es passa una mica més suau.
En el cas de la farmàcia Riera de Ripoll, han passat de vendre 5 o 10 testos diaris a finals de maig a vendre en vora els 50 ara com ara. Un augment que també han notat a la farmàcia Cavalleria, amb un canvi de 10 testos setmanals a gairebé 30 diaris, o la farmàcia Projà, on han passat de vendre 3 o 4 testos al dia a vendre'n entre 25 i 40.
La xarxa de comunicació local.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya. Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El nou pont del petroli de Badalona tindrà forma rodona a final de l'estructura amb un forat al mig per tal que es pugui veure el fons marí. El model ha estat l'escollit amb el 65% dels vots dels badalonins en el procés participatiu que s'ha fet la darrera setmana. La nova estructura també està pensada per reduir l'impacte que hi puguin tenir futurs temporals. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
D'entre els 6.011 vots, un total de 5.240 han estat vàlids, és a dir, un 90%, mentre que prop del 10% no s'han pogut computar. Un 2,68% han votat més d'una vegada i 430 vots no s'han tingut en compte perquè es tracta de ciutadans no empadronats al municipi. Com dèiem, finalment, el model circular ha guanyat amb 3.552 vots, mentre que el disseny rectangular n'ha obtingut un total de 1.868. L'estructura del nou pont del petroli donarà una millor visibilitat del mar, tant a peu de platja com des de l'interior, ja que la plataforma final comptarà amb una obertura central. En parla Rubén Guijarro, alcalde de Badalona.
Serà una plataforma transitable de 132 metres quadrats. Guanyem 2 metres quadrats més de trànsit en aquest sentit i dins de la circumferència hi ha aquests 19 metres quadrats que tindran en aquest cas un element de relliga per tal que pugui passar l'aigua. A més, podrem veure el fons marí directament des d'aquesta plataforma.
A més, aquest disseny circular permet reduir la força de les onades sobre el pont del petroli davant d'un temporal marítim.
Continuem i ho fem al canal Montsià, on avui l'Ajuntament ha lamentat el nou revés judicial que els obliga a avalar més de 2 milions d'euros per fer front a les indemnitzacions d'una promoció immobiliària declarada il·legal a Alcanar Platja. Demà aprovaran en un ple una modificació pressupostària que condicionarà tota l'activitat municipal. Alcanar Ràdio, Cristina Esteban.
El Castorov s'aproxima al seu desenllaç final després de 2 dècades i és que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha donat a l'Ajuntament d'Alcanar de termini fins a este divendres perquè presenta un nou aval milionari per a indemnitzar els propietaris de 24 apartaments de la promoció il·legal de Turov a Alcanar Platja. Ens ho explica així Joan Roig, alcalde d'Alcanar.
Una llicència d'obres atorgada el 2003 per l'Ajuntament d'Alcanar que autoritzava la construcció, això és important, de 32 habitatges, 32 apartaments, en una parcel·la on només se podien construir 9 cases unifamiliars segons el pla urbanístic d'Alcanar. Posteriorment, a l'atorgament d'esta llicència el 2003 i arran d'una denúncia veïnal, la justícia sentencia que esta llicència atorgada el 2003 és nula de ple dret. Això vol dir que esta llicència se va atorgar de forma il·legal, vulnerant la planificació urbanística del municipi.
L'Ajuntament d'Alcanar es sorprèn en l'ordre dels esdeveniments, ja que la justícia demana una indemnització abans dels enderrocaments dels edificis.
A Girona, 8 empreses de la província formen part del projecte de reindustrialització que impulsa el govern. Aquests ajuts els han rebut 44 empreses, d'entre elles la planta de Flaçà Hamelin Brands, que produeix llibretes Oxford. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, s'ha referit als beneficis d'aquesta reindustrialització en una visita a l'empresa. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
44 empreses del territori català han rebut una inversió total de 27 milions d'euros dels ajuts de la reindustrialització del Departament d'Empresa i Treball, amb l'objectiu, segons el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, de buscar renovar la indústria a tot Catalunya.
Busquem la reindustrialització del país, la recuperació del pes industrial en el nostre sistema productiu. Però no de qualsevol indústria, sinó d'una indústria moderna, una indústria molt més compromesa amb la sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic, també amb una indústria innovadora que vol millorar processos i producte permanentment i que aposta per l'economia circular, pel talent humà i que porta en definitiva llocs de treball de qualitat.
L'execució d'aquests ajuts ha suposat una inversió de 519 milions d'euros a Catalunya, a més de la generació de 1.800 llocs de treball. A la província de Girona són 8 les empreses que formen part d'aquesta línia d'ajuts, que atorguen com a màxim 2,3 milions d'euros per projecte.
És moment de dedicar-nos a la cultura quan passen 20 minuts de les dues. La novel·la L'instant abans de l'impacte, de la calderina Glòria de Castro, és la guanyadora del 23è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Uns guardons que enguany són íntegrament femenins, només els han guanyat dones, i que es lliuraran aquest vespre en una festa a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'instant abans de l'impacte, editada per Periscopi, és una crítica mordaç del sistema capitalista que, com ha explicat la seva autora, Glòria Castro, parteix d'un fet real.
És una novel·la on, a més parla del no-res, parla de la buidor, o sigui que amb més mèrit, perquè és un dietari, és una crítica d'una persona que li fan assetjament laboral i durant 6 hores al dia la sotmeten a un no-res, no li passen cap mena de feina, i durant aquestes 6 hores està fent una reflexió de tot el que pensa.
Pel que fa a les altres categories, enguany totes les obres són d'autoria femenina. En altres literatures, la guanyadora és Els grans optimistes, de Rebecca McKay, a la d'àlbum il·lustrat Cues de somnis, de Rita Sineiro i Laia Domènech. El Premi Llibreter d'Infantil i Juvenil en català és per a L'hivern del senyor Jeroni, d'Eulàlia Canal, i a la mateixa categoria, però d'altres literatures, s'ha imposat Mary John, d'Anna Pessoa.
I a Tarragona, les festes de Santa Tecla recuperaran la plena normalitat coincidint amb l'aniversari de l'arribada del Braç de la Santa, ara fa 700 anys. És la previsió, de moment, amb què treballa l'Ajuntament, sempre que la situació sanitària no canviï. Per tant, no es controlaran els aforaments ni tampoc no hi haurà mesures restrictives. Avui s'ha presentat la imatge de les festes, on es reconeix el treball de tots els tarragonins que any rere any fan possible la celebració. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Durant 2 setmanes, del 12 al 25 de setembre, Tarragona tornarà a gaudir d'una festa com les del 2019. L'absència de les restriccions sanitàries permetran la celebració dels actes més multitudinaris sense controls ni aforaments. La regidora de Cultura i Festa, Inés Soler, ha avançat que treballen organitzant la festa sense limitacions.
Les indicacions que hi ha ara mateix és que no hi ha cap tipus de restriccions, per tant, esperem tenir unes festes de Santa Tecla com les veníem, com les teníem enteses, no?, anteriorment, i que, per tant, jo crec que és que s'ajunten molts ingredients, no?, la Santa Tecla dels 700, la Santa Tecla de la represa, de tornar una mica aquesta normalitat i, sobretot, a empoderar la ciutadania, no?, a reprendre els carrers i les places per festejar aquesta cultura popular tan rica que tenim a la nostra ciutat.
Les festes d'enguany serviran de retrobament de la societat en un any de celebració per l'arribada del Braç a la ciutat.
I és moment pels esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça ha activat ja la primera palanca. El club acaba d'anunciar un acord amb l'empresa Six Street per la venda del 10% dels drets televisius de la Lliga pels propers 25 anys. Una operació que suposa un ingrés d'uns 200 milions d'euros pel club. Segons el Barça, amb aquesta operació, el club genera una plusvàlua total de 267 milions d'euros per a la temporada en curs. Aquesta és una de les mesures que engega l'entitat per dotar de múscul financer i poder fitxar i inscriure jugadors de cara a la propera temporada i alhora anar pagant deutes que arrossega l'entitat. I només falta un dia perquè arrenqui el Mundial Femení d'Hoquei Herba de Terrassa, un campionat en el qual la selecció espanyola, farcida de catalanes, que juguen a casa, parteix com una de les favorites pel títol. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Compte enrere per al Mundial Femení Terrassa 2022 que arrenca demà, amb el partit inaugural entre Espanya i Canadà 9:45 del vespre, però aquesta nit, a 9:15, es farà la presentació a la seu d'Ègara. Escoltem Adrián Loca, seleccionador espanyol, i també a Gigi Oliva, jugadora de la selecció espanyola.
Tampoco pienso que vamos a llegar al principio del torneo como todo, con todo perfecto, no es realista, siempre va a haber una evolución. Sí que estoy muy contento con dónde está el equipo. Los últimos días de la concentración anterior me quedo muy contento con el nivel del equipo, francamente.
Yo como he quedado el equipo, realmente veig un potencial brutal. Hem tingut pocs mesos per assimilar conceptes que potser abans ens hem canviat el model de xoc i realment en alguns partits de la Pro League s'ha notat que ens faltava aquest punt de tenir els partits complets.
Per Sergi Oliva, es retirarà de la selecció espanyola. Serà l'última competició que disputi, un total de 261 partits ha disputat fins al moment.
I una informació que hem conegut també aquest migdia i és que Tarragona acollirà una nova edició de la Lliga Nacional Catalana ACB de bàsquet. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, informa Álvaro Rodríguez.
Feia 27 anys que la ciutat no era seu de la màxima competició catalana, quan la casa del Club Bàsquet Tarragona, el pavelló del Serrallo, va ser l'escenari d'un torneig que es va emportar al Barça. Aquest és el primer gran esdeveniment que viurà aquest pavelló des que la Generalitat va cedir la titularitat completa a l'Ajuntament de Tarragona el passat mes de març. En aquest sentit, la consellera d'Esports, Mari López, es mostra preparada per demostrar que Tarragona pot ser la seu d'aquest tipus d'esdeveniments esportius.
I demostrar que Tarragona està preparada per acollir aquest tipus de competició. Volem agrair a la federació que hagi confiat en Tarragona i, bueno, evidentment que estarem a l'alçada.
Destaca també que aquesta celebració esportiva coincidirà amb la celebració de les festes de Santa Tecla. Les semifinals se celebraran dimarts 20 de setembre i enfrontaran el Baxi Manresa contra el Joventut de Badalona i el Barça amb el Bàsquet Girona. Els guanyadors d'aquest partit es classificaran per jugar a la final, que tindrà lloc el dimecres 21 de setembre.
Mentre que el pavelló municipal de Fontejau a Girona acollirà l'edició número 34 de la Lliga Nacional Catalana Femenina amb participació del Cadí La Seu, l'Espar Girona, el Barça Sant Feliueng i el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge del 2022. I un darrer apunt, perquè la màxima anotadora del Uni Girona, Kenny Burke, no renova. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
La Universitat Politècnica de Catalunya està recollint telèfons mòbils fora d'ús de la comunitat universitària. Es tracta de la campanya Dona el teu mòbil a la ciència i tot el material recollit es destinarà al projecte de recerca Biometalum, impulsat pel grup de recerca de tractament biològic de contaminants gasosos i olors, el BioGAP, i que està format per investigadors del Departament d'Enginyeria Mineria Industrial i TIC de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, l'EPSEM. Avui en parlem amb l'investigador que ha impulsat la campanya, el professor Toni Dorado. Sabria dir-me quants mòbils s'han recollit fins ara o quina quantitat aproximada o si la campanya en si està anant bé?
Doncs mira, és una campanya que està pensada tant per la comunitat universitària de la Politècnica, però també pel conjunt de la ciutadania. Tothom que vulgui agafar el seu telèfon, el pot portar a qualsevol dels centres d'aquesta universitat, també a les biblioteques universitàries. Actualment estem al voltant d'uns 300 dispositius mòbils.
És possible reciclar mòbils i bateries?
La resposta és que sí. De fet, no és que és possible, sinó que hauríem d'estar quasi obligats, perquè les repercussions que hi ha tant a nivell ambiental com social i fins i tot econòmiques són molt importants. I, per tant, hauríem d'intentar aquest residu, que de fet és el que està creixent a més velocitat de tots els que existeixen, intentar buscar una solució perquè tingui el menor impacte ambiental possible.
Què passa amb tots aquests aparells que llancem? On van a parar? Què n'és d'ells?
Els residus, aquests aparells electrònics, quan ja no es poden utilitzar, ja no es poden tornar a fer una segona vida, no es poden recondicionar, es converteixen en un residu. D'aquest residu, tot i que dèiem que era un residu que està creixent molt, només una fracció molt petita acaba seguint els camins que toquen per poder-se reciclar, que serien doncs, els punts de recollida de material electrònic o fins i tot anar a les botigues on, quan et compries un telèfon mòbil o un dispositiu electrònic, pots deixar el teu dispositiu antic. La fracció, la proporció dels que s'estan reciclant està al voltant de l'11-12%. Per tant, encara que eren molts, que es perden i que van a parar a llocs on no tocaríem.
Perquè el procés de recuperació, el procés tradicional, és un procés complicat, és un procés sostenible?
El procés convencional només és rendible i funciona de manera eficient si tenim un gran volum de residu per poder-ho aplicar.
Continguts en xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
En primer lloc, la prevenció. La prevenció, la possibilitat de patrullar, de ser presents als barris, carrers del nostre país i, naturalment, tenir més presència i fer-ho, a més de la mà de les policies locals, amb dispositius compartits o conjunts, però, en tot cas, coordinats en funció dels criteris de cada un dels ajuntaments i també, naturalment, de les nostres comissaries i dels nostres responsables territorials.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, detallant el dispositiu que els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest estiu a Catalunya. Amb la prevenció com a focus principal, és el dispositiu més important de l'última dècada i suposarà reforçar 27 comissaries, gairebé la meitat de les que hi ha a Catalunya. Davant d'una arribada de turistes que es preveu superior a la del 2019, també es garantiran efectius a la resta de comissaries dels Mossos, on hi haurà més agents que ara fa 3 anys. Es reforçaran especialment les de Barcelona i els litorals nord i sud. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous 30 de juny de 2022. Es clou la cimera de l'OTAN a Madrid que ha situat Rússia com a principal amenaça. Anna Ruiz.
El president Pedro Sánchez ha destacat que de la trobada l'increment de la capacitat de dissuasió amb més mitjans militars i també la necessitat de pujar el pressupost en defensa.
Complicacions aquest matí a l'aeroport de Barcelona a causa de la vaga de tripulants de cabina de Ryanair.
La protesta ha obligat a cancel·lar 6 vols i ha generat cues importants. També s'han hagut d'endarrerir una desena de vols nacionals. Molts viatgers s'han declarat insatisfets amb les compensacions ofertes per l'empresa.
Comissions Obreres alerta del col·lapse que pateixen molts serveis d'urgència i ambulatoris per la setena onada de la Covid-19.
El sindicat també alerta que ja s'acumulen molts retards i que, donat el pic de l'onada, ha d'arribar a mitjans de juliol, s'haurien d'adequar les plantilles perquè molts professionals estaran ja de vacances.
En cultura, la novel·la L'instant abans de l'impacte de la calderina Glòria de Castro guanya el Premi Llibreter en Literatura Catalana.
Uns guardons que enguany només han guanyat dones i que s'entregaran aquest vespre en una festa a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra.
Pel que fa als esports, el Barça activa la primera palanca.
El club acaba d'anunciar un acord amb l'empresa Sixth Street per la venda del 10% dels drets televisius de la Lliga pels propers 25 anys, que suposa un ingrés d'uns 200 milions d'euros.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores des del Servei Meteorològic de Catalunya. Saludem Esther Batalla, bon dia.
Hola, bon dia. Iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'aquesta jornada marcada per les bandes de núvols que van creuant des d'oest a est al territori. Ara mateix al centre del dia estan creixent a més alguns cúmuls que acompanyen aquestes bandes de nuvolositat de tipus alt i mitjà i que deixen ruixats. Hi ha zones de l'altiplà central preferentment, també la serralada del Cadí. De mica en mica aniran creixent nuvolades una mica més desenvolupades també cap a la resta del Prepirineu i també el Pirineu. Inicialment, sobretot, s'esperen ruixats i xàfecs no només en aquest sector de l'altiplà central, sinó també a punts del Pirineu, Prepirineu Oriental i més posteriorment cap a la resta de la serralada. A més, en podran arribar cap a punts del massís del Port o altres sectors de l'extrem oest del territori al llarg de la tarda. I cap al final de la jornada es podran desenvolupar també alguns núvols que no només seran baixos, sinó una mica més desenvolupats cap al camp de Tarragona, especialment Baix Camp i Tarragonès, amb la possibilitat d'algun ruixat. De moment, això és tot.
El control de so, Francesc Ávila, a la redacció, Anna Ruiz i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El dispositiu dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat aquest estiu a Catalunya serà el més important dels últims 10 anys, tot plegat per fer front a uns mesos on es preveu un volum de turistes superior fins i tot al de l'any 2019. El Departament d'Interior reforçarà totes les comissaries del territori, però sobretot les de l'àrea de Barcelona i els litorals nord i sud. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, dispositius sense precedents de la policia catalana per evitar delictes i garantir la seguretat ciutadana durant els 2 mesos de vigència del pla fins al 4 de setembre. En concret, les 27 comissaries de les zones més turístiques es reforçaran amb 440 agents, però la resta, 65 en total, tampoc veuran disminuïda la seva composició. Tindran 500 agents més. També tindran més Mossos. A més, els equips de la Brigada Mòbil patrullaran per les nits en les zones més conflictives potencialment, com la ciutat de Barcelona, Barcelona o també localitats com Lloret i Blanes. I el 22 d'agost s'incorporarà la nova fornada, la número 29 dels Mossos d'Esquadra. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
És un dispositiu que, com els deia, que és el més gran dels darrers 10 anys i que suposa un reforç de 27 comissaries, particularment de l'àrea metropolitana i del litoral, però malgrat això, a les altres 65 comissaries de la nostra organització seguirà havent-hi més agents que l'any 19, en concret 516 més.
Conseller d'Interior que ha confirmat que part de la feina dels Mossos d'Esquadra també anirà adreçat a garantir els dispositius de trànsit que es van iniciar per Sant Joan i que es mantindran tot l'estiu, com les prohibicions de circulació als camions i els 100 quilòmetres de carrils addicionals sempre que siguin necessaris. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, el nombre de delictes a Catalunya i també a la ciutat de Barcelona continua per sota de les xifres del 2019, és a dir, abans de la pandèmia, però de mica en mica, i amb el retorn dels turistes i també dels lladres, s'estan anivellant.
Ha acabat la cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid, una trobada que ha col·locat Rússia com a principal amenaça de l'aliança i que ha mostrat també el suport total a Ucraïna. La Xina, a més, es perfila com a futura amenaça. El president Pedro Sánchez ha destacat de la trobada l'increment de la capacitat de dissuasió amb més mitjans militars, però que també implica la necessitat de pujar el pressupost en defensa. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. El president Pedro Sánchez ha justificat l'augment de diners, armament i soldats per Ucraïna, així com l'augment de diners per l'OTAN i l'augment de diners també en defensa per Espanya fins al 2% del PIB perquè la seguretat no està garantida. I ha demanat reflexió a l'oposició i als seus socis de govern de Podemos perquè donin suport a aquest augment del 2% durant 8 anys quan ho presenti al Congrés de Diputats, ja que vol que sigui un acord de país. Per Sánchez, si Suècia ha abandonat la neutralitat mantinguda durant 200 anys per ingressar a l'OTAN, Espanya ha de donar suport a més recursos per defensa.
Ha defendido de manera contundente la neutralidad de su país, ¿cómo no lo va a hacer también a las fuerzas políticas en España? Debemos hacerlo, porque al final el binomio entre solidaridad y responsabilidad me parece fundamental para un país comprometido con la Unión Europea y también con la Alianza Atlántica. Y ser solidarios y responsables significa, pues evidentemente, si tenemos ahora mismo una amenaza cierta, real, en el flanco este, en el flanco oriental de Europa, comprometernos enviando más militares, más tropas.
El secretari de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha dit també que l'aliança protegirà els aliats de qualsevol amenaça. Això quan se li ha preguntat per la crisi de Ceuta i Melilla. Stoltenberg ha felicitat el govern espanyol per l'excel·lent organització de la cimera internacional a Madrid, ha dit.
La guerra d'Ucraïna ha retornat a l'OTAN al seu concepte estratègic d'aliança defensiva militar. És l'anàlisi que fa el catedràtic de Ciències Polítiques i director del màster de Direcció Estratègica en Seguretat de la Universitat de Barcelona, Rafa Martínez.
L'atac de Rússia ha intensificat l'enfrontament internacional i després d'uns anys en què l'OTAN havia començat a perdre el sentit fundacional, ha tornat a posar en relleu la necessitat d'actuar davant d'una guerra. Ho ha explicat a la xarxa el catedràtic Rafa Martínez.
Rusia e incluso China pasaban a ser o se intentaba que fuesen el partner fundamental, el socio necesario. Se hablaba de cooperación, se hablaba de ayuda con los países fronterizos. Es decir, era como que se estuviera descafeinando, había quien lo decía así, se descafeinaba la OTAN, esa alianza defensiva pasaba a ser algo más centrado en la seguridad y en la cooperación. Y bueno, la guerra simplemente lo que ha hecho ha sido retomar otra vez el elemento defensivo, colocarlo en primer lugar. Y otra vez volvemos a hablar de armamento, volvemos a hablar de soldados, volvemos a hablar de armas nucleares, volvemos a hablar de guerra.
Per a l'expert en relacions internacionals, la petició d'ingrés a l'OTAN de Suècia i Finlàndia és un fracàs de l'intent de Rússia d'intimidar l'Aliança Atlàntica i també la Unió Europea.
Tornem a casa nostra. Complicacions aquest matí a l'aeroport de Barcelona a causa de la vaga de tripulants de cabina de Ryanair. La protesta ha obligat a cancel·lar 6 vols a primera hora del matí i ha generat cues importants. També s'han hagut d'endarrerir una desena de vols nacionals. Tot plegat ha complicat i força la situació. Esplugues Televisió, Carol Gramunt.
S'ha reprès avui la vaga de tripulants de cabina de Ryanair per reclamar contractes fixes que s'acabin les contractacions d'empreses intermediàries i més vacances. Es tracta de la cinquena jornada de vaga i ja ha deixat 10 vols cancel·lats i 14 amb retard. El que poden reclamar els passatgers és un retorn del preu del bitllet o una alternativa de vol per poder arribar al seu destí. Tot i així, centenars de passatgers s'han vist afectats per la vaga i no estan satisfets amb les opcions que ofereix la companyia.
M'han cancelado el vuelo a última hora, lo estaban aplazando, no nos decían nada. Y a las dos horas de esperar o así nos ha salido en la aplicación que estaba cancelado y bueno, aquí llevamos como una hora y media esperando a que nos den alguna solución.
Nos avisaron 20 minutos antes que el vuelo estaba cancelado. Lo que ofrecieron fue que nos daban una compensación y podíamos viajar el domingo, pero muchos de nosotros que venimos de Dinamarca entramos a trabajar mañana viernes y no podemos esperar hasta el domingo.
D'altra banda, a partir de demà, EasyJet comença també una vaga per reclamar millores laborals. Asseguren que van començar les negociacions al febrer, però no han arribat a un acord. Per tant, mantindran la vaga fins que l'empresa els proporcioni una solució que els treballadors considerin digna.
Encara a Barcelona, les obres de la Superilla de l'Eixample començaran la segona quinzena de juliol i a partir de l'agost quedarà afectada la circulació als principals eixos d'aquests districtes barcelonins. Malgrat les molèsties que ocasionarà, l'Ajuntament reivindica que les quatre noves places implicaran guanyar 58.000 metres quadrats per als vianants. La setmana que ve començarà una gran campanya informativa per la ciutadania.
Tot plegat afectarà quatre vies principals. Són Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell. Precisament, la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha explicat quines seran les afectacions de les obres.
Les afectacions de les obres es faran en dues fases, no? Perquè, com sabeu, l'objectiu, igual que hem fet aquí a Via Laietana, és no tallar tot el carrer i, per tant, el que hem dividit les obres en costat mar i costat muntanya, no? I, per tant, mentre estigui fent costat mar, per exemple, que és possible que comencem pel costat mar, doncs sempre hi haurà un carril per a vehicles i una vorera per a vianants disponible i accessible en l'altre costat. El que sí que és una novetat és que ja amb la fase de les obres incorporem que la mobilitat amb cotxe no serà com ara, ja serà amb el model Superilla Barcelona.
En tot moment, però, es garantirà l'accés als aparcaments i al pas de serveis, emergències i vianants, i també el transport públic no es veurà afectat. La previsió és que els treballs s'allargaran durant 8 mesos.
Hi ha encara més complicacions per circular per Barcelona, ja que a partir de demà les obres per modernitzar la línia 5 del metro obligaran a interrompre la circulació de combois en un tram de 4 estacions. Entre l'1 i el 31 de juliol, la línia blava funcionarà entre Cornellà Centre i la Sagrera, i entre Horta i Vall d'Hebron.
Per tant, no hi haurà circulació de metros entre la Sagrera i Horta i quedaran anul·lades les estacions de Vila Piscina, Virrei Amat, Maragall i Congrés. A partir de l'1 d'agost i fins al dia 31 es farà una segona fase de les obres amb una estació més afectada. El metro no circularà entre Sagrera i el Carmel. Transports Metropolitans de Barcelona recomana fer servir la resta de línies de metro per poder arribar a les estacions del tram afectat. Tot i això, també habilitarà un bus llançadora amb un recorregut similar al del tram afectat per les obres i reforçarà les línies de bus que circulen per la zona, especialment a la B27 i la D50.
En clau de salut, Comissions Obreres alerta de la situació de col·lapse que pateixen molts serveis d'urgència i centres d'atenció primària davant la setena onada de la Covid-19.
El sindicat també alerta que ja s'acumulen molts retards i que, donat que el pic de l'onada ha d'arribar a mitjans de juliol, s'haurien d'adequar les plantilles perquè molts professionals hi estaran de vacances. En aquest sentit, demanen més previsió que en anteriors onades, en les quals els professionals han vist com se'ls alteraven els dies de descans.
De fet, ja són molts els ambulatoris que estan notant aquest increment de casos i d'atenció a pacients. A Tordera, al Maresme, comptabilitzen ja una vintena de positius per dia. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
A Tordera, l'ambulatori ha detectat uns 70 casos positius en els darrers dies i 95 positius si mirem les darreres dues setmanes. A més, l'índex de risc és molt alt i la taxa de reproducció de l'epidèmia és de 2.30. Recordem que l'epidèmia creix si aquest valor és superior a 1. Núria Roure és adjunta a direcció de l'ambulatori de Tordera.
Llavors, nosaltres només comptabilitzem aquells casos de persones vulnerables, que són o personal sanitari, personal de residència, o personal sociosanitari i persones vulnerables majors de 60 anys. Entenem que hi ha més casos dels que tenim comptabilitzats.
Des del CAP es demana a les persones grans i vulnerables que duguin mascareta en llocs tancats i mal ventilats i als casos lleus que no vagin al CAP, sinó que prenguin antitèrmics i es quedin a casa.
La xarxa de comunicació local.
Per un país valent i orgullós de si mateix.
On ningú tingui por de ser i de mostrar-se tal com és, sigui quina sigui la seva orientació sexual o identitat de gènere.
Un país on viure en llibertat i on tothom senti com a pròpia la lluita LGBTI.
Un país que senti orgull per l'orgull.
Fent que sigui Catalunya.
Orgull de país.
Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El nou pont del petroli de Badalona tindrà forma rodona al final de l'estructura amb un forat al mig per tal de poder veure el fons marí. El model ha estat l'escollit amb el 65% dels vots dels badalonins en el procés participatiu que s'ha fet la darrera setmana. La nova estructura també està pensada per reduir l'impacte que hi puguin tenir futurs temporals. Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García de Albéniz.
D'entre els 6.011 vots, un total de 5.240 han estat vàlids, és a dir, un 90%, mentre que prop del 10% no s'han pogut computar. Un 2,68% han votat més d'una vegada i 430 vots no s'han tingut en compte perquè es tracta de ciutadans no empadronats al municipi. Com dèiem, finalment, el model circular ha guanyat amb 3.552 vots, mentre que el disseny rectangular n'ha obtingut un total de 1.868. L'estructura del nou pont del petroli donarà una millor visibilitat del mar, tant a peu de platja com des de l'interior, ja que la plataforma final comptarà amb una obertura central. En parla Rubén Guijarro, alcalde de Badalona.
Serà una plataforma transitable de 132 metres quadrats. Guanyem 2 metres quadrats més de trànsit en aquest sentit i dins de la circumferència hi ha aquests 19 metres quadrats que tindran en aquest cas un element de relliga per tal que pugui passar l'aigua. A més, podrem veure el fons marí directament des d'aquesta plataforma.
A més, aquest disseny circular permet reduir la força de les onades sobre el pont del petroli davant d'un temporal marítim.
Continuem i ho fem al Canal Montsià, on avui l'Ajuntament ha lamentat el nou revés judicial que els obliga a avalar més de 2 milions d'euros per fer front a indemnitzacions d'una promoció immobiliària declarada il·legal a Alcanar Platja. Demà aprovaran en un ple una modificació pressupostària que, ja avisen, condicionarà tota l'activitat municipal present i futura. Alcanar Ràdio, Cristina Esteban.
El Castorov s'aproxima al seu desenllaç final després de 2 dècades i és que el jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona ha donat a l'Ajuntament d'Alcanar de termini fins a este divendres perquè presenta un nou aval milionari per a indemnitzar els propietaris de 24 apartaments de la promoció il·legal de Turov, Alcanar Platja. Ens ho explica així Joan Roig, alcalde d'Alcanar.
Una llicència d'obres atorgada el 2003 per l'Ajuntament d'Alcanar que autoritzava la construcció, això és important, de 32 habitatges, 32 apartaments, en una parcel·la on només se podien construir 9 cases unifamiliars segons el pla urbanístic d'Alcanar. Posteriorment, a l'atorgament d'esta llicència el 2003 i arran d'una denúncia veïnal, la justícia sentencia que esta llicència atorgada el 2003 és nula de per dret. Això vol dir que esta llicència se va atorgar de forma il·legal, vulnerant la planificació urbanística del municipi.
L'Ajuntament d'Alcanar es sorprèn en l'ordre dels esdeveniments, ja que la justícia demana una indemnització abans dels enderrocaments dels edificis.
Els regidors de l'equip de govern de l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, han defensat aquest matí que els lloguers dels locals de Clarà i de la policia local es van fer en benefici del municipi. A l'última sessió del judici per la primera peça separada del cas Torredembarra han declarat els 10 acusats restants, entre els quals hi havia 5 regidors. Ona la Torre, Josep Sánchez.
En el cas de l'actual caserna de la policia local, el que era regidor de Seguretat, José Oviedo, ha destacat que l'anterior seu, al centre del poble, feia temps que no reunia les condicions necessàries per desenvolupar el servei. En aquest sentit, ha defensat l'elecció de l'actual caserna al polígon de les Roques Planes atenent a criteris tècnics.
Era un local casi nuevo. La situación, ustedes me preguntarán a día de hoy, sigo afirmando y seguiré afirmando que es la mejor situación para mí que tiene que tener la policía local. Y es más, los Mossos se hubieran puesto al lado, extraordinario.
En la mateixa línia, l'exregidora Francisca Falguera ha remarcat que tornaria a signar les modificacions dels contractes que es van fer, ja que eren operacions positives per l'Ajuntament. En el cas del local de la policia, s'ampliava el termini per pagar i en el declarar es reduïa el cost a la meitat. Precisament, Falguera ha vist com es retirava l'acusació contra ella perquè no va entrar a la Junta de Govern local fins al juny del 2011. També s'ha retirat l'acusació de Xavier Xifra de l'empresa Efial.
I 8 empreses de la província de Girona formen part del projecte de reindustrialització que impulsa el govern. Aquests ajuts els han rebut 44 empreses, d'entre elles la planta de Flaçà Hamelin Brands, que produeix llibretes Oxford. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, s'ha referit als beneficis d'aquesta reindustrialització en una visita a l'empresa. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
44 empreses del territori català han rebut una inversió total de 27 milions d'euros dels ajuts de la reindustrialització del Departament d'Empresa i Treball, amb l'objectiu, segons el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, de buscar renovar la indústria a tot Catalunya.
Busquem la reindustrialització del país, la recuperació del pes industrial en el nostre sistema productiu. Però no de qualsevol indústria, sinó d'una indústria moderna, una indústria molt més compromesa amb la sostenibilitat i en la lluita contra el canvi climàtic, també amb una indústria innovadora que vol millorar processos i producte permanentment i que aposta per l'economia circular, pel talent humà i que porta en definitiva llocs de treball de qualitat.
L'execució d'aquests ajuts ha suposat una inversió de 519 milions d'euros a Catalunya, a més de la generació de 1.800 llocs de treball. A la província de Girona són 8 les empreses que formen part d'aquesta línia d'ajuts, que atorguen com a màxim 2,3 milions d'euros per projecte.
En clau cultural, la novel·la L'instant abans de l'impacte de la calderina Glòria de Castro és la guanyadora del 23è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Uns guardons que enguany són íntegrament femenins, només els han guanyat dones, i que s'entregaran aquest vespre en una festa a l'auditori de la Universitat Pompeu Fabra. David Navarro, bon dia.
Bon dia. L'instant abans de l'impacte, editada per Periscopi, és una crítica mordaç del sistema capitalista que, com ha explicat la seva autora, Glòria Castro, parteix d'un fet real.
És una novel·la on, a més, parla del no-res, parla de la buidor, o sigui que amb més mèrit, perquè és un dietari, és una crítica d'una persona que li fan assetjament laboral i durant 6 hores al dia la sotmeten a un no-res, no li passen cap mena de feina, i durant aquestes 6 hores està fent una reflexió de tot el que pensa.
Pel que fa a les altres categories, enguany totes les obres són d'autoria femenina. En altres literatures, la guanyadora és Els grans optimistes, de Rebecca McKay, el d'àlbum il·lustrat Cues de somnis, de Rita Sineiro i Laia Domènech. El Premi Llibreter d'Infantil i Juvenil en català és per a L'hivern del senyor Jeroni, d'Eulàlia Canal, i en la mateixa categoria, però d'altres literatures, s'ha imposat Mary John, d'Anna Pessoa.
I a Tarragona, les festes de Santa Tecla recuperaran la plena normalitat coincidint amb l'aniversari de l'arribada del Braç de la Santa, ara fa 700 anys. És la previsió amb què treballa l'Ajuntament, sempre i quan la situació sanitària no canviï. Avui s'ha presentat la imatge de les festes, on es reconeix el treball de tots els tarragonins que any rere any fan possible la celebració. Tarragona Ràdio, Andrés Tejedera.
Durant 2 setmanes, del 12 al 25 de setembre, Tarragona tornarà a gaudir d'una festa com les del 2019. L'absència de les restriccions sanitàries permetran la celebració dels actes més multitudinaris sense controls ni aforaments. La regidora de Cultura i Festa, Inés Soler, ha avançat que treballen organitzant la festa sense limitacions.
Les indicacions que hi ha ara mateix és que no hi ha cap tipus de restriccions, per tant, esperem tenir unes festes de Santa Tecla com les veníem, com les teníem enteses, no?, anteriorment, i que, per tant, jo crec que és que s'ajunten molts ingredients, no?, la Santa Tecla dels 700, la Santa Tecla de la represa, de tornar una mica aquesta normalitat i, sobretot, a empoderar la ciutadania, no?, a reprendre els carrers i les places per festejar aquesta cultura popular tan rica que tenim a la nostra ciutat.
Les festes d'enguany serviran de retrobament de la societat en un any de celebració per l'arribada del Braç a la ciutat.
I és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company, Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. El Barça ha activat la primera palanca econòmica. El club ha anunciat aquest matí un acord amb l'empresa Sixth Street per la venda del 10% dels drets televisius de la Lliga pels propers 25 anys, que suposa un ingrés pel Barça d'uns 200 milions d'euros. Segons el club, amb aquesta operació, el Barça genera una plusvàlua total de 267 milions d'euros per a la temporada en curs. Aquesta és una de les mesures que engega l'entitat per dotar de múscul financer i poder fitxar i inscriure jugadors de cara a la propera temporada i alhora anar pagant deutes que arrossega l'entitat. De fet, avui, que és l'últim dia de contracte de la majoria de futbolistes o de molts dels futbolistes, ja s'ha acomiadat un dels jugadors de la primera plantilla al Barça, Luc de Jong, que torna al Sevilla des d'on va arribar cedit. I només falta un dia perquè arrenqui el Mundial Femení d'Hockey Hierba de Terrassa. Des de Canal Terrassa informa Miqui Romagosa.
Compte enrere per al Mundial Femení Terrassa 2022 que arrenca demà amb el partit inaugural entre Espanya i Canadà a 9:45 del vespre. Però aquesta nit, a 9:15, es farà la presentació a la seu d'Ègara. Escoltem Adrián Loca, seleccionador espanyol, i també a Gigi Oliva, jugadora de la selecció espanyola.
Tampoco pienso que vamos a llegar al principio del torneo como todo, con todo perfecto. No es realista, siempre va a haber una evolución. Sí que estoy muy contento con dónde está el equipo. Los últimos días de la configuración anterior me quedo muy contento con el nivel del equipo, francamente.
Yo, como he quedado el equipo, realmente veig un potencial brutal. Hem tingut pocs mesos per assimilar conceptes que potser abans ens hem canviat el model de xoc i realment en alguns partits de la Pro League s'ha notat que ens faltava aquest punt de tenir els partits complets.
Per Sergi Oliva es retirarà de la selecció espanyola. Serà l'última competició que disputi, un total de 261 partits ha disputat fins al moment.
I avui ha començat la Granollers Cup, un torneig internacional d'handbol base que és referència al continent. Avui al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el director de la competició, Josep Blanchard.
Hem fet estudis i la idea és aquest any era recuperar i l'any que ve és intentar créixer amb el nombre d'equips, amb el nombre de pistes, amb el nombre d'activitats. Aquest any hem sigut molt prudents a l'hora de generar activitats perquè hi ha hagut moltes incerteses, però sí que volem que l'any que ve la idea del club, la idea de l'organització és treballar perquè això puguem arribar a molta més gent i pugui venir més gent a la nostra ciutat.
I en bàsquet, Tarragona acollirà una nova edició de la Lliga Nacional Catalana ACB. El Palau d'Esports serà l'escenari de la competició amb el bàsquet Manresa, el Barça, el Joventut de Badalona i el bàsquet Girona com a protagonistes. Les semifinals es jugaran el dia 20 de setembre i enfrontaran Barça i Girona i la penya amb el Baxi Manresa. El dia següent, el dia 21 de setembre, també a Tarragona es jugarà la gran final. Mentre que el pavelló municipal de Fontejau a Girona acollirà la versió femenina, la Lliga Nacional Catalana. Aquest curs comptarà amb el Cadí la Seu, l'Espar Girona, el Barça Sant Feliuenc i el campió de la Lliga Catalana Femenina Challenge encara per decidir. I un darrer apunt també en bàsquet, l'Espar Unix Girona ha comunicat que la seva màxima anotadora, Kennedy Burke, no continuarà a l'equip la propera temporada. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió, o que me lo invento. Así es que se dio. Yo tenía mi bebé. Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Quiero dormir con ella, pero no.
pasar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. La xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya té registrats 380 casos de verola del mico, més del doble que fa una setmana, quan n'hi havia 150. En total s'han notificat 510 casos sospitosos o que són probables. En aquest moment hi ha 42 casos més en investigació, 19 que són probables i 23 sospitosos. La majoria dels casos confirmats són homes amb edats compreses entre els 19 i els 66 anys que han iniciat la simptomatologia entre el 5 de maig i el 23 de juny. Gairebé tots els casos han presentat febre, astènia, inflamació de ganglis i ferides cutànies. Doncs encara parlant de salut, Comissions Obreres alerta de la situació de col·lapse que pateixen molts serveis d'urgència i centres d'atenció primària davant aquesta setena onada de la Covid-19. El sindicat alerta que ja s'acumulen molts retards i que, donat que el pic de l'onada ha arribat a mitjans de juliol, s'haurien d'adequar les plantilles, ja que molts professionals estaran de vacances. En aquest sentit, demanen més previsió que en anteriors onades, en què els professionals han vist com se'ls alteraven els dies de descans.